Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La justícia dona la raó a l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat haurà de retornar-li més de 4 milions d'euros. Són els diners que el govern català deu al consistori des que el 2012 va deixar de pagar la seva part de les places públiques d'escola Bressol. Així ho ha confirmat avui el regidor d'Educació Manuel Robles al programa El Cafè de la Ràdio, una entrevista durant la qual també ha confirmat que el govern català ha recorregut la decisió judicial.
Tenia una sentència d'una tornada de 4.200.000 euros, el que passa que la IENE no es va tornar a recórrer aquest tipus de sentència. Aquest contenciós, evidentment, per part del jutjat ja estava resolt, el que passa que la Generalitat va tornar a recórrer perquè no estaven d'acord amb la tornada dels cèntims que, segons sentència, havien de fer.
A l'espera que el recurs es resolgui, el govern català ha anunciat que aquest mateix curs es recuperarà el finançament de les escoles Bressol. El pagament serà a 10 anys vista i és prevista que l'any 2028 el deute contret amb els ajuntaments estigui del tot saldat. És dilluns 10 de febrer, aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Per allargar el carril bici de la Rambla Ibèria fins a Sant Quirze. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Els treballs que han arrencat avui no acaben de satisfer del tot els veïns de la zona,
que reclamaven que s'aprofités aquest projecte per replantejar la mobilitat d'alguns carrers del barri dels Planetes. El regidor de districte, Eloi Cortés, diu que s'haurà d'obrir un nou procés per estudiar aquests canvis en paral·lel a les obres que avui han començat. Una actuació que, segons Cortés, tindrà un impacte mínim en el dia a dia del barri.
Pot ser que sí que hi hagi algun moment que quedin algun dels carrils d'entrada o de sortida tallats quan s'hagin de fer s'hagin de pintar o s'hagin de posar el carril bici. Igual que han sigut les obres dels altres trams de la Rambla Ibèria, que hi ha hagut alguns moments, no?, que hi ha hagut les valles aquelles.
El projecte del carril bici forma part de l'estratègia EduCi i té un pressupost de 380.000 euros.
Els sabelluts ratifiquen Joan Carles Sánchez i Bea Jiménez com a president i cap de colla dels Camises Verdes.
La doble candidatura era l'única que s'havia presentat a les eleccions que s'han fet aquest cap de setmana. El president dels Castellers de Sabadell ha apuntat alguns dels objectius del nou mandat.
Hem de veure quines són les seves necessitats, les seves aspiracions, i una mica cuidar aquest entorn dels castellers per fidelitzar i per estar més presents, perquè al final això dels castells és un compromís.
Tots dos han passat avui pel Cafè de la Ràdio després del reinici dels assajos.
Antoni Hidalgo ja sap el que és perdre dos partits de forma consecutiva a la banqueta del Sabadell.
Després d'una trentena d'enfrontaments sense donar-se aquesta dada, i el centre d'esports va enllaçar la segona desfeta seguida. Va ser a la Nucía i de forma polèmica, un 1-0 de penal a les acaballes que analitzarem a partir de les 2 al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Iniciem setmana i comprovem quina és la previsió del temps que ens espera per aquest dilluns. Sergi Gallego, des del Servei Meteorològic de Catalunya, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui s'espera una jornada marcada per una temperatura notablement més alta que dies anteriors per l'arribada d'una massa d'aire més càlida. Juntament amb el vent del sud i oest, la temperatura pujarà sobretot a les comarques de Girona. En general, la temperatura voltarà entre 16 i 21 graus i l'ambient serà suau a punts de la costa. Pel que fa a l'estat del cel, predominarà l'ambient assolellat, tot i que creuaran núvols alts d'oest a est. Demà la nuvolositat augmentarà en general i deixarà el cel poc o mig ennuvolat fins a migdia i entre mig i molt ennuvolat a partir de llavors. Pel que fa a dimecres, s'espera un petit canvi de temps amb precipitació al Pirineu, al Prepirineu i a la resta de la meitat est, amb una cota al voltant de 1.700 metres. La temperatura baixarà notablement i la mínima es donarà al final del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. A aquesta hora, la les principals incidències a les carreteres catalanes les trobem a l'AP7. D'una banda, a Barberà del Vallès hi ha un quilòmetre de circulació amb retencions en direcció a Girona a conseqüència d'un accident. També hi ha alguns problemes a la C-17 a Centelles en direcció a Vic, on s'acumulen 2 quilòmetres de circulació lenta. I pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Ens ho explica des del Transmet el Borja Mariano. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, hem de destacar una informació d'interès pels usuaris de la R1 de Rodalies de Catalunya. Des d'avui es recupera la circulació ferroviària entre Blanes i Massanet-Massanes. El servei a la R1 queda de la següent manera. Entre Molins de Rei, l'Hospitalet de Llobregat i Malgrat de Mar es dona el servei habitual en tren. Entre Malgrat de Mar i Blanes es dona el servei alternatiu per carretera. I entre Blanes i Massanet-Massanes es dona servei de tren llançadora. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja. Bon dia. Passen pràcticament 6 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell guanya la partida a la Generalitat. El govern català haurà de retornar més de 4 milions d'euros al consistori. Són els diners que el Departament d'Educació no aporta al finançament de les escoles bressol públiques locals des de l'any 2012. La decisió, fruit del contenciós presentat per l'Ajuntament, ha estat recorreguda. Amb tot carent, el govern català ha anunciat que aquest curs es recuperarà la inversió a les llars d'infants.
Generalitat, ajuntaments i famílies pagaven a parts iguals el cost d'una plaça d'escola bressol pública. El govern català, però, va deixar de finançar-les de forma unilateral l'any 2012 per la crisi econòmica. Una inversió que aquest 2020 es recuperarà gràcies a la partida de 70 milions d'euros que inclouran els pressupostos que s'han d'aprovar al març. El regidor d'Educació, Manuel Robles, ho qualifica de bona notícia, però alhora s'ha plantejat alguns dubtes sobre la fórmula de pagament de la conselleria. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Robles s'ha preguntat per què la Generalitat xifra el cost de la plaça d'escola bressol en 1.600 euros, quan abans de les retallades n'aportava 1.850.
Perquè no hi ha un pagament o un retorn de tots els diners que en el seu moment, doncs segons la quantitat de finançament que estava en 1.850 euros, doncs amb aquesta temporalització de 10 anys, doncs fan la tornada de tot el finançament.
Precisament aquí podria estar la diferència entre els 4,2 milions d'euros que reclama l'Ajuntament i que la justícia ha avalat, i els diners que preveu retornar a 10 anys vista l'executiu català.
Que ja hi hagi un reconeixement tàcit de que tenen aquest tipus de deute històric ja és important, val? I ara, de moment, pues, bueno, veure de quina manera i en quina quantitat. Perquè si fem la suma de totes aquestes devolucions que segons la calendarització del conseller doncs es farà efectiva amb el termini de 10 anys, no fan la suma de la sentència favorable a Sabadell.
Segons el calendari de la Generalitat, el 2021 es recuperaran els 1.600 euros per plaça i el 2028 el deute estarà saldat.
És un altre dels temes del dia. Les obres per allargar el carril bici des de la Rambla Ibèria fins a la plaça del Mil·lenari comencen avui. Les actuacions cofinançades pels fons FEDER i l'Ajuntament suposen una inversió total de 388.000 euros i són imprescindibles per poder connectar Sabadell amb Sant Quirze a través de carrils bici. També serviran per arranjar les voreres actuals, asfaltar la calçada, instal·lar nou enllumenat i plantar arbres. Tot i això, Karen, els veïns consideren que cal anar més enllà.
De fet, els veïns creuen que aquestes actuacions serien una bona oportunitat per solucionar algunes de les mancances de mobilitat que pateix el barri, especialment a la zona anomenada dels Planetes. Miquel Casanovas, portaveu d'Urbanisme i Infraestructures de l'Agrupació de Veïns de Gràcia, assegura que les obres encara agreujaran més aquests problemes.
Entenem que és un poc temps material per reconsiderar res, però el que està clar és que l'ocupació de les obres va repercutir necessàriament en aquell sector i diguem-ne, la revisió de com resoldre els problemes que això hauria de generar, doncs l'Ajuntament ho ha de fer ja, i això no pot esperar, perquè si no, doncs els problemes hi seran.
El regidor Eloi Cortés, en funcions de portaveu del govern municipal, assegura que la incidència de les obres en aquesta zona serà mínima i resta importància a les preocupacions veïnals.
Hi haurà alguns carrers, com per exemple el carrer de Mart, el carrer Celles i el carrer Quintana, que tindran alguna afectació durant, mentre durin les obres, i també que hi haurà un tros de la Rambla Ibèria on els vianants del carrer de Mart, per on no podran passar els vianants, d'acord? I és un pas més d'aquest projecte per acabar d'unir Sabadell amb Sant Quirze amb carril bici.
Tot i això, Cortés assegura que l'Ajuntament ha pres nota de les demandes dels veïns i que s'abordaran a través d'algun altre projecte.
I si passegeu avui pel Parc Catalunya, veureu que el llac superior està completament buit. L'Ajuntament ha iniciat les obres de reparació d'aquesta instal·lació, ja que s'havien detectat filtracions en el mur de contenció. Per aquesta raó, és necessari buidar tota l'aigua del llac. Ho explica Jesús Rodríguez, regidor de Manteniment, Obres Públiques, Parcs i Jardins.
Estarà tallat el tema de l'aigua i es buidarà la part de dalt de la cascada per tirar de posar una llàmina per poder aïllar l'aigua de les filtracions que n'hi ha a la zona i així poder solucionar el problema de filtracions.
Amb aquest buidatge del llac també s'aprofitarà per netejar i renovar la impermeabilització del vas superior de la font.
El mateix Rodríguez ha confirmat a aquesta emissora que fa 4 anys ja es va reparar problemes de filtració en aquest mateix llac. El regidor també ha descartat que altres parts de la instal·lació del Parc Catalunya es vegin afectades durant aquest període d'obres.
Si hi ha una afectació més gran serà en una posterior visualització dels problemes que pugui tenir ja, però en aquest sentit no. És només la part de dalt, de la làmina de dalt, que només el que afecta és a la cascada.
La reparació ha costat al voltant de 28.000 euros i les obres duraran un mes i mig.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Obrim pàgina política. Els diputats sabadellencs al Congrés dels Diputats ja saben en quines comissions legislatives participaran aquests 4 anys. En total hi ha 21 comissions d'aquest tipus que es van constituir divendres passat i 3 de no legislatives que encara s'han de confirmar. Dels 3 diputats, qui més responsabilitats tindrà és Paco Aranda, que forma part del partit més nombrós a la Cambra Baixa, el PSOE. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Aranda serà vicepresident primer de la Comissió de Defensa i portaveu adjunt de Política Territorial. El diputat assegura que aquest segon càrrec és el que li fa especial il·lusió.
Estic content perquè bàsicament doncs, mantinc les comissions a les que ja hi era a l'anterior legislatura, de les quals doncs, tinc doncs, la vicepresidència primera a Defensa i després tinc soc portaveu adjunt a Política Territorial, que és diguem-ne, una comissió important en tant que doncs, el Ministeri de Política Territorial és un dels ministeris doncs, més destacats en aquesta agenda del nou govern, de diàleg i distensió i entesa.
A part, el socialista també serà vocal dels grups de treball de justícia i transports, mobilitat i agenda urbana. Pel que fa al diputat republicà Gabriel Rufián, serà portaveu del grup a les comissions d'interior i constitucional. Joan Mena, d'Unides Podem, serà vocal a pressupostos, interior, educació i formació professional. Cada comissió està formada per 37 diputats que tenen com a objectiu estudiar, esmenar o aprovar projectes i proposicions de llei dins de cadascun dels seus àmbits, que posteriorment es debaten al Congrés. També poden demanar compareixences dels membres del govern i realitzar una tasca de control sobre les seves activitats.
2 minuts per arribar al punt de 2:45. La concentració per reclamar la posada de nou de la pancarta on es podia llegir Llibertat presos polítics al balcó de l'Ajuntament arriba aquesta setmana als 200 dies. Precisament 200 llargs de persones s'hi han aplegat avui per fer parlaments commemoratius i acabar amb un vermut popular just al davant del consistori. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Cadascun dels concentrats hi han assistit amb el seu domàs, que reclama el mateix missatge que la pancarta. Aquest el moviment va començar el juliol, just el dissabte següent en què l'Ajuntament va decidir despenjar-la. Aquell dia el va protagonitzar una sola persona, en Josep Voltaina, vicepresident d'Òmnium Cultural de Sabadell, qui avui ha explicat quina és la fita a assolir.
Ens plantejarem el fet de continuar fins que l'autodeterminació sigui un fet, perquè ens deixin determinar. Això ho hem de discutir després, que a veure si és veritat, els presos marxin. A veure, en definitiva, fins que es aconsegueixi l'amnistia, perquè altra cosa no deixar. Si es aconsegueix l'amnistia, després parlaríem a veure què fem, però de moment està, la fita és aquesta.
Els concentrats, autonomenats la gent de la plaça, es comuniquen a través de les xarxes socials i se citen cada dia de 12 a 1 del migdia per fer la seva reivindicació diària. Avui s'han pogut escoltar les corrandes de l'exili de Pere IV o la veu d'Isabel Casals, germana de la desapareguda Muriel. Regidors d'Esquerra Republicana i la Crida, com Gabriel Fernández o Matías Serracant, també s'hi han acostat.
Aquest diumenge ha mort en Mateo Soler Bautista, conegut com el Tío Matuel, un dels 5 membres del Consell Gitano de Sabadell. Soler era un dels ancians més respectats de la comunitat gitana i havia dedicat tota la seva vida a millorar les condicions de vida del seu poble. Des de petit ha viscut a Sabadell, al barri de Can Puiganer, on ahir va ser enterrat amb la bandera gitana.
El president de l'Associació Gitana de Sabadell, Manuel Heredia, ha destacat la seva capacitat de mediació, un dels motius pels quals va ser escollit president del Consell Gitano, un òrgan intern de la comunitat per gestionar els seus problemes. Només hi ha 5 membres que en formen part i Serrano n'era el president des de la seva fundació. I és que el Tío Matuel ha estat tota la vida vinculat a la cultura i la participació social.
La Junta de Govern ha aprovat avui una obra que...
Aquest no era el tall que volíem escoltar de Manuel Heredia, el president de l'Associació Gitana de Sabadell, que explicava la trajectòria associativa del Tío Matuel. El qualifica el seu entorn d'una persona molt estimada i respectada, i per aquest motiu el seu enterrament, que va ser ahir a la tarda, va ser multitudinari. La seva última participació a Ràdio Sabadell va ser l'any passat, amb motiu del programa especial del matí que l'emissora municipal va realitzar el Dia del Poble Gitano. L'Associació Gitana no descarta fer-li algun tipus d'homenatge aquest any, que és pel vols del 8 d'abril.
Moment de repassar altres informacions del dia en format més breu. Es farà càrrec del manteniment de les fonts ornamentals de Sabadell durant els pròxims 4 anys.
L'adjudicació del contracte s'ha aprovat avui amb la finalitat de tenir aquests elements decoratius en bon estat. Així ho destaca el regidor Eloi Cortés en funció de portaveu.
El que permet és poder mantenir de forma constant les diferents fonts ornamentals que hi ha a la ciutat i que, per tant, així que hi hagi una incidència es pugui reparar el més aviat possible.
El manteniment de les fonts ornamentals suposarà una inversió de prop de 800.000 euros.
L'Agència de Residus de Catalunya destina més de 3 milions d'euros a 94 projectes empresarials de foment de l'economia circular, 64 dels quals corresponen a la demarcació de Barcelona.
La quantitat supera més d'un milió d'euros la que es va atorgar l'any passat. Entre els escollits hi ha un projecte per estudiar el trasllat del concepte d'economia circular i de simbiosi als serveis turístics, mitjançant la realització d'actuacions pràctiques de prevenció, reutilització i transformació de materials d'una empresa de Sabadell. També un altre a Sant Cugat del Vallès per identificar la possibilitat d'introduir plàstic recuperat en la fabricació d'equips informàtics d'ús personal, o una iniciativa per reintroduir el procés productiu al 100% dels excedents d'una empresa de teixits per poricultura i infants de Montcada i Reixac.
Delicte contra la seguretat viària per pèrdua total de punts aquest cap de setmana.
A la matinada del dissabte, al carrer Pare Rodés 3, una unitat de la policia municipal va aturar un vehicle on el conductor, un home de 23 anys, conduïa un turisme amb pèrdua de vigència del permís de conduir total. Els agents van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària i es va immobilitzar el turisme. També van realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor i va donar positiu amb un resultat de 0,44 mil·lígrams per litre expirat, gairebé el doble de la taxa màxima permesa.
I acabem. L'escriptora sabadellenca Montse Barderi presenta aquesta tarda La memòria de l'aigua a Sabadell.
L'obra guanyadora del Premi Prudenci Bertrana explica la història de 3 generacions de dones. La presentació serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca Pública de Gràcia i anirà a càrrec de Laura Pujol i la mateixa Barderi.
És una informació que us destacàvem en titulars. Renovació continuista al capdavant de la Junta dels Castellers de Sabadell. Escollits per àmplia majoria seguiran sent president i cap de colla Joan Carles Sánchez i Bea Jiménez, respectivament, però amb la voluntat que d'aquí a 2 anys el relleu amb persones noves ja sigui efectiu. L'objectiu primer continua sent, Pau, que s'acostin més persones per ser més sabelluts.
Exacte, Núria, cuidar la colla i els seus membres. Aquest és l'objectiu del mandat que renoven Sánchez i Jiménez. Una cura basada en el compromís de 3 dies a la setmana, a banda de la 30ª llarga de caps de setmana d'actuacions. Sánchez valora al programa El Cafè els motius per seguir en el càrrec.
Quan acaben etapes, un analitza com han anat aquests 2 anys anteriors, es parla molt amb els companys. Les colles castelleres són espais que on hi ha molta convivència, molt diàleg, cada assaig es comenta tot i un va copsant si quina és la voluntat de la colla, i a vegades la gent espera que continuïs o espera també que incorporis als equips gent nova, que és el que s'ha fet, i començar a preparar relleus de cara a futur.
Els futurs dirigents han de conèixer la ciutat, l'entitat, els interlocutors, els patrocinadors, les altres colles i tenir tots aquests contactes. La cap de colla actual creu que poden sortir de persones que estan vivint una trajectòria com la que ha tingut ella.
Jo vaig entrar el 2013 a l'equip de Pinyes i vaig estar un any treballant dins de l'equip de Pinyes en tasques molt concretes. L'any següent ja anava a la candidatura com a cap de Pinyes, vaig estar 3 anys de cap de Pinyes. Bueno, això et dona, diguem-ne, tables, no?, que es diu, et dona aquest punx per després veure't i creure't que pots estar al capdavant de la colla. I jo crec que ara el que hem de treballar amb aquest jovent que tenim, aquesta castellers que tenen tantes ganes i tanta empenta, és el mateix, no?
Tot i això, la Junta incorpora canvis en l'apartat social, nou equip de comunicació, i també s'estrena l'equip econòmic i comencen noves àrees de dinamització i fidelització. Pel que fa als objectius, Castellers s'ha marcat el 5 de 8 i el Castell de 9, potser per la Festa Major de Barberà al juliol i, si no, per la Festa Major de Sabadell. Enguany és any de concurs i això permet ser més ambiciosos. També cal afermar la formació dels castellers més joves en certes posicions. A nivell d'entitat s'ha de consolidar la base econòmica de la colla, ser presents a la ciutat, com per exemple en les demandes de les entitats veïnals, i també ser més castellers. Aquesta gent normal que quan s'ajunta fa coses extraordinàries. La primera actuació serà el 8 de març a Barberà, el Dia de la Dona Treballadora.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna-li què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Preparat per connectar? Sant Cugat?
Connectats.
Badalona?
Connectats.
Castellà?
Connectats.
El Prat?
Connectats.
Terrassa?
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh?
Connectats cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per les dues. Informació més enllà de Sabadell. Sony cancela la seva participació al Mobile World Congress pel coronavirus.
La multinacional japonesa se suma a LG, Ericsson, Nvidia i Amazon i no participarà en el congrés. Ho ha anunciat aquest dilluns en un comunicat en el que també s'explica que està realitzant per YouTube la conferència de premsa que hi havia prevista pel Mobile. Sony precisa que la decisió ha estat difícil però que s'ha pres per protegir els seus treballadors, socis i clients després que l'Organització Mundial de la Salut declarés el brot del nou coronavirus d'emergència mundial. El virus ja ha deixat més de 40.000 persones infectades, 910 morts arreu del planeta en 41 dies, després que les autoritats xineses alertessin dels primers casos a la ciutat de Wuhan. Ja s'han recuperat un total de 3.497 persones.
Doncs precisament, en les últimes hores, l'organització del Mobile World Congress havia anunciat que no deixarà entrar cap persona que hagi estat a la Xina menys de 14 dies abans del saló. Els assistents ho hauran d'acreditar amb el passaport o un certificat mèdic. Altres mesures que preveu implementar l'organització són el control de temperatura o fer que tots els assistents certifiquin que no han estat en contacte amb cap infectat. I encara un apunt més relacionat amb el coronavirus, perquè a Palma s'ha confirmat el segon cas de contagi a Espanya. Això ho ha confirmat aquest diumenge el Ministeri de Sanitat. El contagiat és un ciutadà britànic amb residència a Mallorca que s'hauria contagiat en una estació d'esquí dels Alps francesos a final de gener. Des del Ministeri apunten que l'home es troba bé i sense símptomes, però que cal que es mantingui aïllat. Ell i, de fet, tres membres de la seva família, la seva dona i dues nenes, estan ingressats i en quarantena des de divendres a l'Hospital Universitari de Son Espases, a Palma. Aquesta és la segona persona contagiada per coronavirus a l'estat, després d'un turista alemany ingressat a l'illa Canària de la Gomera. I ara, en política, us expliquem que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, insisteix en el diàleg.
Ho ha dit aquest dilluns, quan diferents periodistes li han preguntat sobre la figura del mediador que reclama el president de la Generalitat, Quim Torra. La vicepresidenta es dirigia a un esmorzar informatiu, ha estat breu però contundent.
Que hay que dialogar, que eso ya lo sabe todo el mundo y la sociedad lo reclama.
El president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat en una entrevista a Ràdio 4 que la figura internacional no sigui condició sine qua non per al diàleg. Per contra, la diputada i regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, ha recordat a Torrent que la setmana passada va votar a favor del mediador en el marc d'una moció de Junts per Catalunya al Parlament. Ho ha fet a través d'un missatge a Twitter.
I un últim apunt sobre aquest tema, perquè el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, ha confirmat en una entrevista a La Sexta que formarà part de la taula entre governs i ha defensat que els dos executius es poden entendre perfectament sense la figura d'un mediador internacional. Continua el judici a Trapero i l'excúpula d'Interior amb la declaració de la lletrada del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.
Montserrat del Toro ha declarat aquest matí l'Audiència Nacional per videoconferència en un judici que encara la seva quarta setmana de declaracions. Del Toro, qui dirigia l'escorcoll de la Conselleria d'Economia al 20S, ha fet un relat dels fets molt semblant al que va fer en la seva compareixença davant el Suprem pel judici del procés, reafirmant-se en la por que va sentir durant l'escorcoll del 20 de setembre de 2017. Tot i que el calendari d'aquesta setmana no s'ha acabat de confirmar, s'espera que demà declarin els policies nacionals que van interceptar una patrulla dels Mossos que es dirigia a la incineradora de Sant Adrià del Besòs.
I el síndic Rafael Ribó declararà voluntàriament el 18 de febrer a l'Audiència Nacional pel viatge de la Champions el 2015, presumptament pagat per l'empresari Jordi Soler. El jutge José María de la Mata investiga Soler en el marc del cas 3% de presumptes comissions il·legals que implica l'extinta Convergència Democràtica de Catalunya. La Fiscalia vol que s'investigui Rafael Ribó per suborn, però és aforat i el seu cas passaria al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I un últim apunt molt destacat, això sí, la pel·lícula sud-coreana Parásitos va ser la gran guanyadora de la 92a gala dels Oscars de Hollywood, emportant-se 4 estatuetes.
És la primera vegada que un llargmetratge de parla no anglesa guanya el guardó a millor pel·lícula. La producció de John Ho ha fet història guanyant també en categories de pes, com la de millor pel·lícula internacional, millor direcció i millor guió. El premi al millor actor protagonista va ser per Joaquin Phoenix pel seu paper a Joker, mentre que Renée Zellweger va guanyar el guardó en categoria femenina pel seu paper a Judy. L'altra gran favorita, 1917, de Sam Mendes, s'han dut 3 premis a la millor fotografia, millors efectes visuals i millor edició de so. Per últim, destacar que Toy Story 4 s'han dut el premi a la millor pel·lícula d'animació.
Recta final del Notícies Migdia.
La contraportada.
Fira del Llibre Feminista de Sabadell arriba a la seva 5a edició el pròxim dissabte 29 de febrer. Tindrà lloc a la plaça Doctor Robert i acollirà una desena d'activitats en una jornada que enguany es dedica als moviments feministes internacionals.
Una desena d'editorials passaran durant tot el dia pel centre de la ciutat, protagonitzant activitats que aniran des de xerrades i col·loquis fins a rutes històriques sobre dones treballadores de la ciutat. En aquesta edició, l'organització del certamen ha escollit el lema Compartint lluites feministes d'arreu i té com objectiu teixir aliances amb moviments feministes d'arreu del món. Des de l'organització expliquen els nous formats que porta la 5a edició de la fira.
Aquest any, ara us explicaré una mica el programa, però sí que hem volgut ressaltar des de la comissió que l'hem organitzat i des de tots els col·lectius la idea de jugar amb diferents formats a nivell d'activitats. Hem intentat posar èmfasi en incorporar activitats com, per exemple, lectures de poesia, teatre, activitats també per infants i d'altres novetats que ara us comentaré.
Més enllà de les activitats, la Fira del Llibre Feminista es vol alçar com un espai d'intercanvi de lluites.
Per nosaltres, la Fira és un espai d'intercanvi d'idees, un espai on el feminisme, l'antifeixisme, l'alliberament nacional i la lluita de classes i l'incontable nombre de lluites que s'interrelacionen al nostre dia a dia s'obren a la ciutat i tracen aliances.
La fira posarà punt i final a les 8 del vespre amb la lectura del manifest i, seguidament, l'espectacle de foc Les Madres de la Plaza de Mayo a càrrec de les Bruixes del Nord.
Doncs un minut queda per arribar al punt de les 2, moment d'anar tancant aquesta edició del Notícies Migdia. fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que totes aquestes informacions i d'altres les podreu trobar al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, i també a través de les xarxes socials, a Twitter i a Facebook, també a Instagram. Ara és moment de tota la informació esportiva. L'Hotel Suís, amb aquesta segona derrota consecutiva del Centre d'Esports Sabadell ahir davant de la Nucía. Que vagi bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.